migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, com sempre, encantat de parlar amb vosaltres. I parlem d'educació, des de ben petits, eh? En aquest mateix programa, en aquest mateix espai que tenim a COPE Catalunya, Migdia COPE, us hem parlat del degoteig de tancament de centres concertats a Catalunya. Ho vam fer en el seu moment, vam xerrar sobre aquest tema. Però és que no són els únics. També estan atravessant una greu crisi les escoles bressol privades. Però una greu crisi, eh? I a més amb una descompensació important. Em refereixo a les places públiques, que hi ha alumnes que es queden sense entrar, hi ha nanos que es queden sense plaça pública, però més del 44% de les places privades estan lliures. Bé, fa només una setmana van tancar dues llars d'infants de cop i volta i a meitat de curs. Això ja em fa aixecar les orelles. Ens referim a les Manetes, a Sant Andreu, i al CAU, a Hostafrancs, a Barcelona. En tots dos casos han al·legat motius econòmics. Són dos casos concrets, però és que el panorama, el futur, per aquests centres és que no pinta gens bé. No, si això no canvia, no pinta gens bé, gens bé. I no pinta gens bé si tenim en compte la davallada de natalitat, que seria un dels factors claríssims, i la competència en l'educació pública gratuïta, que no poden fer competència davant d'això. I Yolanda Canales, i és que el tema ho tenen magre, en aquest cas, si la cosa no canvia.
Sí, tu ja ho apuntaves abans, eh? Aquest curs han quedat buides un 44% de les places de llars d'infants privades. Són dades de l'Associació Catalana de Llars d'Infants. I si anem més al detall, han quedat buides una de cada tres places del que seria abans, coneixem així com a P2, ara es diu infantil 2, bueno, P2, una quarta part de les de P1 i més de la meitat de P0. I a Barcelona seria un cas potser una mica diferent per l'alta densitat i potser no ha afectat tant, especialment a infantil 2 o a P2. I es dona la paradoxa, també ho deies abans, que un nombre important de nadons no han pogut tenir una plaça a una llar d'infants pública perquè hi ha molta més demanda que no pas oferta. Hi ha molts nens que s'han quedat fora i, en canvi, recordem aquest 44% de places buides de llars d'infants privades. A Barcelona, per exemple, només es cobreix un 55% de la demanda. I el que demanen les llars privades és que, de la mateixa manera que hi ha en altres etapes educatives, que també hi hagi una mena de concert per a la franja de 0 a 3 anys, que hi hagi més col·laboració en definitiva pública o privada, i han posat les vacants que tenen a disposició de l'administració. Des que va entrar en vigor la gratuïtat d'infantil 2, aquestes llars privades han notat i molt la davallada de les inscripcions, i de fet una de cada tres escoles bressol privades han tancat des del 2001 a Catalunya. 180 centres en concret, aproximadament, han tancat les seves portes des de llavors. De 606 que hi havia, s'han quedat en uns 420-425. I adverteixen que ja la gratuïtat de P1, diem P1, però és infantil 1.
Infantil 1.
Serà ja, jo és que encara sóc gran i encara estic
en P1. Estem en aquesta època.
Serà ja la puntada definitiva. I a les places que no es cobreixen, per dir-ho, per la competència de la pública, cal afegir la baixada de la natalitat. A Catalunya, per exemple, el 2023 van néixer 54.200 nens, gairebé un 4% menys que el 2022. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, és la xifra més baixa dels últims anys. I l'any passat, segons estimacions, no dades concretes, però segons estimacions de l'Institut Nacional d'Estadística, no va variar gaire la cosa. Els naixements van ser 53.837. D'aquesta forma, no es pot mantenir personal, instal·lacions, i al final d'aquests centres no els queda altre remei que el tancament.
Doncs mira, anem a veure l'opinió, anem a veure el que ens explica la Mireia Català. Mireia Català és la portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants. Mireia, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Gràcies per donar-nos veu.
Bé, hi ha un desfase força important entre places de llars d'infants privades que es queden buides, mentre, curiosament, molts es queden fora de la pública. És una qüestió molt descompensatòria, no? Per això et deia abans que no acabava d'entendre la qüestió.
Sí. A veure, jo crec que ho has explicat molt bé. Tenim una situació actual difícil en el sector, i jo diria que a nivell social també, val? Perquè ens estem trobant que, evidentment, ha hagut una baixada de natalitat. Això ho sabem des de fa molt de temps i tot, jo crec que tothom està al cas. Però després també ens estem trobant, doncs, amb una a discriminació de cara a les famílies a l'hora de triar l'escola dels seus fills. ¿Vale? A nosaltres la situació se'ns va agreujar molt en el moment en què es va fer una gratuïtat en l'I2. ¿Vale? Això semblaria una mica absurd, no? Perquè mira, una gratuïtat, evidentment, ens alegrem molt doncs, per les famílies, però la situació va ser que aquesta gratuïtat no va ser per totes les famílies, va ser només per un sector de la societat, és a dir, per aquelles famílies que havien decidit triar un projecte de l'escola pública. I per totes aquestes famílies que triaven un projecte de l'escola privada, doncs se'ls oferia un petit descompte de 72 euros al mes. No? Això va ser una mica com el punt d'inflexió de la situació en la que ens trobem ara. Ara, certament, ens estem trobant en moltes llars. Jo crec que la mitjana que ens estem veient actualment és la que tanca 15 llars anuals, és a dir, gairebé més d'una llar mensual està tancant a Catalunya. I carai, això, evidentment, posa les mans al cap, no? És un que, aviam, tenim escoles consolidades, tenim llars d'infants de fa moltíssims anys, amb escoles que són d'una gran qualitat, amb un gran projecte educatiu, amb un personal molt ben preparat, amb unes instal·lacions molt maques, molt cuidades, i què està passant? Que s'han de tancar aquestes llars, no? Doncs la situació és la que estem dient, és a dir, s'ha donat una gratuïtat en la qual les famílies, en lloc de poder triar el seu centre doncs, per aquest projecte, per aquesta qualitat, per aquests horaris que els afavoreixen a nivell laboral, doncs al final han de triar en funció de l'economia. Ara fa uns dies doncs, es parlava molt de que la gent destina un 30% dels seus diners al lloguer, no? Doncs a mi m'agradaria saber quin tant per cent has de destinar a portar el teu fill a la llar d'infants. I aquest tant per cent ens posaríem les mans al cap, però pot arribar a ser fins a un 40 o un 50% del sou d'una sola persona, no? Llavors, què està passant? Doncs que les famílies, al final, han de triar per l'economia. Sí, sí. No pel seu projecte, sinó per l'economia, perquè si no, no arriben. Això, evidentment, tampoc afavoreix la natalitat.
No ni afavoreix la natalitat i tampoc, no sé, l'administració tampoc està pel cas. Doncs la sensació veient que queda gent també fora del projecte públic.
Exacte, llavors nosaltres ho hem denunciat moltes vegades al departament, hem dit, escolteu, això que està fent que hi hagi, evidentment, molta gent que vagi cap a la pública, com repeteixo, no pel seu projecte, sinó perquè econòmicament ho necessiten, però després no poden, la gent que queda fora, que és moltíssima gent que queda fora de les places públiques, tampoc no poden accedir a una plaça privada perquè econòmicament no poden arribar. Què ens passa? En aquests casos, hi ha molts nens que s'han hagut de quedar a casa. És a dir, actualment tenim molts nens de 0 a 3 anys que estan a casa i no poden accedir a una plaça d'escola bressol privada. I tenim moltes escoles bressols privades que tenen places lliures. Llavors, això és com absurd. És a dir, no estem donant les oportunitats a aquests nens a poder socialitzar-se i poder aprofitar un espai com és una escola d'educació infantil, perquè econòmicament no poden arribar-hi. Demanem sempre al departament, escolteu, això és una injustícia. Una injustícia per les famílies i una injustícia pels nens.
No, si estem parlant de
casa.
Clar. No, deia, anava donant una xifra que estem parlant de que el 44% aproximadament de les places de llars d'infants privades estan buides.
Vull exacte. Dir que possiblement, i tenim aquests nens a casa. És a dir, aquests nens existeixen, perquè sabem que tots aquests nens no han pogut entrar en una bressol pública per aquesta llau de demanda que ha hagut arrel de la gratuïtat, i quan han pogut accedir a una escola privada per poder portar els seus fills, econòmicament no hi arriben. Llavors, què passa? Que ens quedem amb els nens a casa. Quina és la conseqüència? Sabem què és el que passa amb aquests nens que s'han de quedar a casa i que no poden rebre aquesta estimulació que també els hi fa.
Llavors, la solució seria una intervenció per part de l'administració, perquè ningú nen cap nen es quedés sense plaça, i a més, doncs, ajudar també econòmicament o intervenir econòmicament a les llars d'infants privades, no?
Exacte, nosaltres hem oferim i constantment li estem dient a l'administració, oferim les nostres places, les tenim buides, les oferim per aquestes famílies que estan a casa, les oferim, però evidentment ajudeu-les. Llavors, el nostre crit és a l'administració que l'ajuda que es pugui donar a les famílies per portar els seus nens a l'escola sigui la mateixa per tothom. I que la família sigui la que triï quin és el seu projecte. És a dir, estem fent que les famílies no triïn una escola pel seu projecte, sinó que triïn per la seva economia. Anem a l'escola bressol pública perquè és gratuïta. Doncs no, tothom té, ha de tenir dret a poder triar quina és l'escola dels seus fills. I, evidentment, no podem permetre que hi hagi nens que es quedin a casa. Tenir una xarxa privada tan... diguem que de luxe que tenim a Catalunya, sí, perquè podem presumir de que tenim una xarxa tan pública com privada, excel·lent, de gran qualitat. I això està reconegut per les famílies, està reconegut per la societat, està reconegut per les treballadores i no està reconegut, crec, per l'administració, perquè si l'administració ho reconegués, no deixaria que aquestes llars tanquessin i no deixaria perdre una xarxa educativa tan bona com tenim a Catalunya.
Doncs Mireia Català, portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres, esperem que aquestes paraules ressonin, esperem que l'administració es posi les piles i que reconegui el dret d'aquesta ajuda a totes les famílies. D'aquesta manera aconseguirem major natalitat, que és el que a nivell de país ens ha de preocupar, que les famílies puguin tenir més fills, que aquests nens puguin assistir a una llar d'infants per tenir aquesta simulació del 0-3 i que tot ens vagi bé a tothom. I que no hi hagi escoles que tanquin, perquè és el pitjor que ens pot passar, que desapareguin aquests projectes tan ben fets.
Moltes gràcies, Mireia, una abraçada.
Gràcies a tu. Molt amable.
Igualment. I aquesta situació crítica ja veurem, perquè, evidentment, la paraula ha de tenir l'administració. Va, que de seguida parlarem d'humitats i d'altres qüestions aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Si em permeteu, us parlaré de l'Eri Merlin, perquè pots tornar-te a enamorar de la teva llar, que, i a més et costarà molt menys, perquè fins al 3 de març tens fins a un 20% de descompte en portes i terres. Els seus assessors especialitzats t'acompanyaran en tot el procés i t'ajudaran a escollir les portes i els sòls que millor encaixin amb el teu estil i necessitats. A més, els seus professionals s'encarreguen de la instal·lació amb totes les garanties i no només s'ocupen del muntatge de les portes i els terres, sinó que també del transport, perquè no tinguis que preocupar-te de res, absolutament de res, perquè encara que renovin 300.000 llars a l'any, que ja és dir, saben i coneixen que cadascú d'ells és diferent i especial. I perquè tot sigui més fàcil, t'ofereixen una finançació personalitzada perquè paguis el teu ritme. Així que no esperis més, només fins al 3 de març gaudeix de fins a un 20% de descompte en portes i sols i pots tornar-te a reenamorar de la teva llar amb l'Heroi Merlin. A la seva web, aplicació o a la seva botiga L'Heroi Merlin més propera.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
Mayday, mayday.
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio? ¿Te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme, volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tornem a parlar d'humitats i avui rebem i tenim amb nosaltres a l'Ignacio Lago. ¿Qui és este home? Lo deberíais conocer. Cada vez que hablamos de humedades lo tenemos aquí con nosotros para que nos haga casi mini clases máster de cómo solucionar humedades. Pues Ignacio Lago es el director de Murprotec en Cataluña, experto en tratamiento de humedades estructurales. Y primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Ignacio.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido.
Perfecto, gracias.
Bueno, en otras ocasiones que has venido hemos hablado ya de los peligros de las humedades estructurales, lo que suponen para los edificios, para la salud, pero hoy vamos a si me permites, a centrarnos en lo relacionado con las obras y las rehabilitaciones, que a veces esto es lo que da más miedo de todo, ¿no?
Sí, sí, claro, eso nos preocupa a todos.
Esta obras... palabra rehabilitación y obras, uf, y ¡wow, madre mía, obras! Pues ocurre lo mismo con las intervenciones para tratar las humedades estructurales. ¿Hay tanto pollo para solucionarlas?
No, no, ni mucho menos, no necesariamente. Al menos cuando hablamos de tratamientos antihumedad como los que ofrece Murprotec. Nuestro objetivo principal, y es primordial, es hacer que el proceso sea lo más sencillo posible, lo más corto, para minimizar las molestias para el cliente y que su día a día siga con toda normalidad. Esto lo conseguimos asegurando que todo el tratamiento está completamente controlado desde principio a fin por nosotros, por Murprotec. Nosotros nos encargamos de gestionar, controlar y ejecutar cada fase, lo que nos permite agilizar el proceso al máximo.
De acuerdo.
Nuestra intervención en los muros, para que te hagas una idea, de vale. Un tratamiento, por ejemplo, por capilaridad o por filtración lateral, suele durar entre 4 y 7 días, dependiendo un poco del tamaño de la superficie a tratar, ¿no? Pero la media está por aquí, 4 o 7 días.
Y para acabar, ¿cuál sería entonces el primer paso que tendríamos que dar para solucionar las humedades, pero definitivamente?
Bueno, esto ocurre como en todo. Lo importante siempre es acudir a profesionales que puedan ofrecer una solución definitiva y garantizada. Por ejemplo, en Murprotec seguimos un proceso claro. Cuando alguien nos contacta a través de nuestra página web o nuestro teléfono gratuito, realizamos una visita diagnóstica, que es además completamente gratuita y sin ningún compromiso. Y durante esta visita hacemos una serie de mediciones, todas las que sean necesarias para identificar la patología y, evidentemente, determinar el tratamiento adecuado para cada casa. Para cada caso, porque no todos son iguales.
Claro.
¿Vale? Si el cliente, pues, digamos, acepta el presupuesto, pues el tratamiento se personaliza.
Te están llamando ya.
En función. Bueno, esto es seguro. Pero bueno, supongo que tendrá un poco de paciencia el cliente y ahora nos pondremos en contacto. Bueno, como te decía, si el cliente acepta el presupuesto, pues ¿qué pasa? El tratamiento se personaliza en función de las necesidades específicas de cada situación, de cada cliente. Todo el proceso, evidentemente, es llevado a cabo por nuestro personal especializado. Todo el personal es de Murprotec y formado en Murprotec. Y, evidentemente, lo realizamos con productos exclusivos y patentados desarrollados en nuestros laboratorios de investigación y desarrollo y fabricados en Europa. ¿Qué ocurre? Que todo esto nos permite dar unas garantías de hasta 30 años.
Directamente. Bueno, yo voy a recordar la web. Es humedadesmurprotec.es, humedadesmurprotec.es, o el teléfono gratuito 900-102-103, 900-102-103. Si tenéis este tipo de problemas, os ponéis en contacto con ellos y os dan la solución, seguro. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña. Oye, muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Un placer estar aquí.
Va, que de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Crec que ha estat l'oli d'oliva una altra vegada. Ara les hipoteques i el gas tornem a estar envoltats!
No sabem quins preus es dispararan aquest 2025, però sí el que no. El de la teva subscripció a El Periódico. Subscriu-t'hi per només 3 euros al mes durant tot l'any i assegura't d'estar ben informat. Només fins al 28 de febrer. Només amb El Periódico.
El próximo jueves, en Migdia, en COPE Cataluña, hablaremos de la importancia del diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica en un espacio ofrecido por Boehringer Ingelheim. Presentaremos la campaña Actúa por tus riñones de la Asociación de Personas con Enfermedad Renal, ALCER, que ofrecerá pruebas diagnósticas a personas con factores de riesgo en el Centro Comercial Montigalá este jueves 27 y viernes 28 de febrero.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dimarts, dia 25 de febrer. És el moment d'actualitzar la informació de serveis i comencem per la meteo. Doncs atenció, encara aquesta tarda ens espera un dia que... una tarda que... on creixen els núvols. Creixen de forma important, pràcticament a tot Catalunya. Igual s'escapa una mica algun punt de ponent, però bàsicament tota Catalunya està coberta per núvols, sobretot el terç nord-est és on aquests núvols deixaran pluja. Comarques de Girona, que aquesta tarda rebrà pluja que localment pot ser intensa. Serà aquesta zona al mar del Maresme cap amunt, litoral i prelitoral gironí, on deixaran aquestes pluges. I a la Vall d'Aran esperem neu, esperem una nevada... No gaire intensa, però esperem neu. Això passarà, i el que ve darrere d'aquestes pluges és una baixada notable de les temperatures. Es col·locaran per sota del que tocaria per l'època, que ja tocaria, i demà dimecres, doncs, esperem sol. Esperem un matí ja amb predomini clar del sol, boires enganxades a primera hora, sobretot a ponent, i les temperatures a la baixa. Bàsicament, no és que se farà un fred cap a ella, però sí que farà un fred que tocaria per l'època, una mica més de baix del que tocaria per l'època. Una certa normalitat en aquest Carnestoltes, en aquest cas. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant a l'autopista P7. Hi ha hagut un accident entre dos camions i un turisme que talla l'autopista en sentit Tarragona. En aquests moments la circulació s'habilita momentàniament pel voral i la incidència provoca 8 quilòmetres de retencions des de l'altura de Barberà del Vallès. També com a conseqüència d'aquesta incidència i afectació viària lateral d'aquesta autopista P7, a la B30, 3 quilòmetres i mig de retencions entre Barberà i Cerdanyola en sentit sud, en sentit Tarragona. També en aquests moments destaquem circulació intensa en un altre tram de l'autopista P7 per unes obres, on només hi ha un carril obert a l'altura de Ponts de Molins, a la demarcació de Girona. També hi ha 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
Bona tarda, Fina. Moltes gràcies. L'actualitat esportiva passa pel Barça Atlético de Madrid d'aquesta nit a les 9 del vespre. És a les 9? O José Luis Gil?
A dos quarts,
eh?
Bon dia, José Miguel, com és?
Bon dia.
A dos quarts de deu,
eh?
A més, acaba de dir vostè que farà més fred...
Sí, farà fresqueta.
...del fred que toca per l'època.
Sí.
Llavors, la meva pregunta és, quants graus de fred... Quina temperatura és la que toca
ara per
l'època?
Ara t'ho diré. Però tu saps...
Del...
No me lies, no, perquè tu saps... No,
estic recollint el que vostè ha dit.
Sí, exacte. Però tu saps que els models meteorològics, i jo aquesta informació la trec del Metocat, no me la invento, eh?
Faltaria més.
Hi ha una mitjana de temperatura que seria la normal pel que tocaria per l'època.
I és una mitjana que té en compte els últims 10 hiverns, doncs, els últims 100 hiverns?
Aquí ja no arribo tant, però fins a ahir estaven per sobre, amb les temperatures del que tocaria per la mitjana, bastant per sobre, i a partir d'avui, amb aquestes pluges i aquests núvols, baixarem per sota del que tocaria per l'època. Però si vols una temperatura exacta, t'ho dic ara. Ara t'ho dic.
No, més que res per l'Oliveros...
Avui a Montjuïc no plourà.
No, bueno, ja és un què per l'Oliveros, la Condis i el Batllori. Si home, ara em clarifica vostè i pels companys tècnics que pujaran a la muntanya, perquè allà rasca, eh? Allà, quan cau el sol,
és un microclima,
rasca.
És un microclima, sí, allò, eh?
No, m'ho dirà vostè a mi, que pujava quan hi jugava l'Espanyol. O sigui que, mentre vostè va buscant, jo li explico. És un partit de Copa del Rei, anada de semifinals, 21:30, a les 9 de la nit, al Tiempo de Juego. I tenim notícia. Bueno, més aviat tenim no notícia. I és que per segona vegada la temporada el Barça no dona llista de convocats. Seguint un procediment que diuen que a Alemanya és habitual, Hansi Flick, igual que va fer en el desplaçament del Barça al camp del Sevilla, no ha donat llista de convocats, amb la qual cosa no sabem si Lamine Yamal entra o no entra. Si no entrés, no jugaria. Si entra, té possibilitats de jugar. Els inputs que tenim, que té l'Helena Condis, és que Lamine estarà sobre la gespa de Montjuïc aquesta nit, però recordem, arrossega aquest tema del peu esquerre i posa vostè una cara de somriure com que a Montjuïc, sí, aquesta nit... Què?
Sí, m'he equivocat. Bueno, m'he equivocat. A la precisió...
S'ha equivocat.
A la precisió... No, s'ha equivocat. El Meteocat ha fet una previsió genèrica.
El Meteocat s'ha equivocat.
Jo ho trec tot al Meteocat, no m'invento.
Vale.
No sóc meteoròleg.
Bé, titular, el Meteocat s'equivoca.
Temperatura a les 9 del vespre a Montjuïc, a Barcelona, en tot cas. No sé exactament la temperatura a l'estadi de Montjuïc. 14 graus. Però a partir de les 10 de la nit o una mica abans, s'espera plugir.
Impossible. 14 graus Montjuïc.
Home, és que és una temperatura mitjana de tot Barcelona, en funció de si està a l'Observatori Fabra a Montjuïc o a les Corts, jo què sé.
Batllori i Condis, no feu cas. Jo no feu sé. Cas perquè tenim a l'home del temps ja avui una mica...
Desprestigiant-me tot el rato.
Analitzarem aquest Barça Atlético de Madrid amb Miguel Ángel Moyà, exguardameta del conjunt matalasser. I estarem pendents de la última hora que passa per aquest dinar de directives entre Joan Laporta i Enrique Cerezo, que sempre deixa cosetes al president del Atlético de Madrid. A l'Espanyol ha parlat Omar en roda de premsa, aquest lateral que té una clàusula de rescisió de 15 milions d'euros. Tenint en compte la temporada que està fent Omar, aquesta clàusula de rescisió és, no diré una ganga, però sí assequible per un club que necessités un lateral dret. El Quique Iglesias ens portarà les impressions d'Omar, que per cert, me comentava ara el Quique, ha estat molt bé pel que fa al tema del racisme. Al Girona, tema del dia avui, la possibilitat de que l'equip, de que el club més aviat compri algun dels jugadors que estan cedits aquesta temporada. Parlem sobretot de Brian Hill, Danjuma, Oriol Romeu i o Artur Melo. Algun d'aquests quatre, doncs, per planificar la temporada vinent, doncs, potser el Girona fa el pas endavant i se'l queda en propietat. Recordem, en bàsquet, enfoquem cap al clàssic d'Eurolliga dijous, Real Madrid Futbol Club Barcelona a la capital, i en plana poliesportiva tenim Lliga Europea d'handbol, tenim un Granollers Criens a caixa o faixa. Per què? Doncs perquè el Granollers, per continuar viu, necessita la victòria. I necessita, a més, que el Montpellier guanyi el seu partit també d'aquest grup, per tal que el conjunt ballassà arribi amb opcions de classificació a l'última jornada. I a més, aquesta tarda a Barcelona, presentació de les etapes que estaran a Barcelona del proper Tour de França.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't molt. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem totes aquestes informacions i més a Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, que de seguida en parlarem què fer després d'un infart. Sobretot la importància de la rehabilitació cardíaca. De seguida en parlem aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra. Però abans només explicar una cosa, i és que a les 9 d'aquest matí han entrat els primers clients a Carrefour al Fafar 71 dies després de la Dana. Un moment emocionant, com ha explicat darrere a Cope, des d'allà la Elodie Persuot, CEO de Carrefour a Espanya. La botiga va patir importants desperfectes i ara s'ha convertit en un referent de la innovació a Espanya.
Estoy muy orgullosa, ha sido una movilización total de Carrefour a nivel local, pero también muchos equipos que vinieron de la sede de Madrid, de otras tiendas de la zona. En total, más de 500 personas se han movilizado para conseguir la reconstrucción en un tiempo récord, 71 días.
COPE Cataluña y Andorra.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona. Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
¿Ni cuando estás de vacaciones?
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate un 15% de descuento adicional en todos los electrodomésticos Electrolux.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, avui parlem d'un tema... fonamental, diria jo, fins i tot, i a més força interessant també, eh? Sobretot un tema fonamental i interessant per tots i fonamental per les persones que han patit un infart agut de miocardi. Clar, estem parlant d'una cosa seriosa, eh? No estem parlant de qualsevol cosa, però quan has patit una qüestió així, has passat per un episodi com aquest, què s'ha de fer després? Què hem de fer? Com ens hem de cuidar? En parlem de tot això amb el centre líder de referència de cures cardíaques a Catalunya, INSCOR. Ja sabeu, hi ha una web allà on trobareu tota la informació, inscorbcn.com. I en parlem precisament amb el doctor Guillermo Oller, que és cardiòleg i director de INSCOR. Guillermo, doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Cruz. Claro. Buenos días, muchas gracias.
Bueno, estaba hablando del episodio de infarto agudo de miocardio. ¿Qué debe hacer alguien que lo ha sufrido inmediatamente después de haberlo tenido?
Bien, lo primero que hay que hacer es, a ver, seguir lo que dice el médico, ¿no? Al pie de la letra, tomar las medicaciones que se sugirieron, asistir a las consultas, a los controles médicos, las pruebas que se tienen que hacer. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es modificar los hábitos, ¿no? Por ejemplo, el sedentarismo, dejar de fumar, la diabetes, controles de tensión arterial. O sea, modificar los hábitos que tenía este paciente anteriormente, la mala alimentación, que ya hablamos anteriormente también de este tema, ¿no?
Bueno, básicamente un médico le dirá eso, exactamente lo que has dicho tú, que aunque no hayas tenido infarto, sí, los hábitos de estos te lo van a decir igualmente, pero bueno.
Exacto, porque vendrán a tener, claro, porque tendrán un infarto luego.
Bueno,
exacto.
Porque hay que tener cuidado, y si lo has tenido, pues con muchas más razones para cuidarte, ¿no?
Claro, claro.
Oye, exacto. ¿Es verdad que después de un infarto hay muchas limitaciones en tu vida diaria?
A ver, no necesariamente, ¿no? A ver, siempre uno piensa que, o sea, esto es un mito, pensar de que una persona que tiene un infarto se tiene que quedar quieta en casa, no hacer nada, no moverse, evitar, a ver, no, que no lleve las bolsas de la compra. No, bueno, esto es una cosa que nos tiramos una piedra encima. ¿No? O sea, vamos a ver. Sobre todo, es un hecho de que las actividades físicas son claves para la recuperación cardíaca, ¿no?, de los pacientes que han tenido un infarto o también de que han tenido una revascularización de una angina inestable, ¿no? En esto estamos especializados nosotros, en la rehabilitación cardíaca. Justamente lo que queremos es que los pacientes que han tenido un infarto, porque es una indicación clase 1A, o sea, es de normado cumplimiento, es obligatorio, de que un paciente que ha tenido un infarto o una revascularización cardíaca tenga que hacer rehabilitación cardíaca. Se ejercita de esta manera para recuperar la confianza, mejorar la calidad de vida y, sobre todo, retomar las actividades habituales que tiene, por ejemplo, el trabajo o hacer una vida normal y plena, ¿no?
Bueno, que estabas hablando de rehabilitación cardíaca. ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan importante la rehabilitación cardíaca?
Bien, mira, esto es un programa que está diseñado y supervisado por cardiólogos y rehabilitadores en nuestro centro. O sea, no es lo mismo rehabilitar un paciente de 45 años que rehabilitar un paciente de 80, 85 años. Por eso son programas muy hechos a medida para nuestros pacientes, ¿no? Se tiene que hacer una entrevista con el médico que se va a encargar de la rehabilitación, hacerles unas pruebas, y aparte existe, bueno, un tratamiento también psicológico del paciente. Con esto mejoraríamos sobre todo la calidad de vida, la condición física. Y también con esto lo que hacemos es evitar tener nuevos infartos o nuevas hospitalizaciones. Y aparte, este grupo de pacientes que realiza rehabilitación cardíaca viven mucho mejor y más años,
¿no? Pero cuando un paciente ha tenido un infarto, ¿puede hacer rehabilitación cardíaca?
Sí, a ver, en la mayoría de los casos pueden hacer rehabilitación cardíaca. Obviamente, si es un infarto que tiene una función ventricular muy, muy deprimida, eso lo revaloramos, pero aún así tenemos programas para este grupo de pacientes también, ¿no? Como vuelvo a decir, se tiene que hacer una valoración funcional y adoptar el programa a las necesidades, ¿no? Lo más importante es que esto se haga en centros que tenemos, que tienen experiencia, como el nuestro, que tenemos más de 30 años de experiencia en esto, y por eso somos líderes en España y sobre todo en Cataluña, ¿no?
Bueno, para acabar, Guillermo, ¿qué mensaje le darías a quien ha tenido un infarto y tienen ese miedo, cosa que puede ser bastante lógica, a retomar una vida normal?
A ver, sobre todo el mensaje que quiero transmitir es que un infarto no es el fin de la vida activa, para nada. Es una oportunidad para cuidarse mejor. Mira, sobre todo inclusive tenemos pacientes que luego del infarto viven mejor que antes de haber tenido el infarto. Uno dice, ¿pero esto cómo puede ser? Claro, porque el paciente adelgazó, mejoró los hábitos dietéticos, está mucho mejor, no fuma, hace actividad física y dice, realmente, doctor, me siento mucho mejor ahora que he tenido el infarto que antes de haber tenido el infarto. Y lo más importante es no dejarse vencer por el miedo y confiar en el proceso de rehabilitación cardíaca en nuestro centro.
Muy bien, pues doctor Guillermo Oller, cardiólogo y director de INSCOR, el centro de referencia de curas cardíacas de Cataluña, ya sabeu, ya una web, inscorbcn.com, per si teniu aquesta curiositat o necessiteu, doncs informar-vos millor sobre una rehabilitació cardíaca o cures cardíacas, inscorbcn.com és la web. Lo que decía, doctor, oye, muchísimas gracias por esta charla y estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Moltíssimes gràcies, Cruz. Un fuerte abrazo. Saludos a todos.
Igualmente, gràcies. Doncs mireu, és un què, perquè quan tens una situació d'aquesta sempre és important saber cap on has d'anar, cap on no has d'anar. El cas és que, clar, nosaltres aquí fem 5 cèntims, però, evidentment, els professionals, els metges, ja et lliguen curt, ja t'expliquen les coses molt, molt claretes en aquestes qüestions, sobretot en funció d'aquesta gravetat. Però bé, cuidar el cor sempre és una qüestió sempre important. I tot el que he dit al principi, del tabac, de l'alimentació, etcètera, etcètera, tot això ja és prevenció del que et pot passar amb el teu cor. És un bon què per repensar-s'ho, aunque, com era aquello de nadie se acuerda de Santa Bàrbara hasta que truena, seria tres quarts del mateix. Va, que de seguida parlarem de cultura i parlarem de llibres en català. Parlarem concretament de la història, una història policíaca, igual novel·la negra, no sé exactament com definir-ho, seria una qüestió, sí, policíaca segur. Ara parlarem amb l'autora. L'autora Sònia Guillén, la rebrem a aquest estudi de Cope Catalunya per parlar d'un llibre d'un assassí en sèrie quàntic, científic. En parlarem de seguida i parlarem del llibre El principi d'incertesa aquí a Cope Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía Cope.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de Cope, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de Cope. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De llibres. Si us agrada les novel·les d'intriga, de policíaca, d'investigacions i de més, seria novel·la negra? Sí, no? Sí, entraria, no sé, sí, podria ser, eh? Parlem del principi d'incertesa, però atenció perquè té uns punts superxulos aquest llibre que estic convençut que si us agraden aquest tipus de temàtiques us encantarà i no podeu perdre d'aquest llibre El principi d'incertesa de la Sònia Guillén, que la tenim aquí amb nosaltres. Hola, Sònia, jo parlava de novel·la negra, no sé si seria exactament novel·la negra.
Sí, és un mix, eh? Jo crec que és un thriller... Okay. Però té un toc de novel·la negra.
Científica, eh?
Sí, bueno...
Com has notat on vens, eh?
No és científica, jo no soc física, però sí que parla ja una mica de mecànica quàntica.
Sí, però que estàs enganxada dins el món de l'educació, etcètera. Vens d'aquí, no?, del món de...
Bueno, jo vinc del món d'empresa, més aviat. El que passa que durant anys he compaginat la feina com a consultora per empreses amb tasques de professora d'innovació.
Ah, molt bé, veus? I aquí tenim aquí aquell llibre, que bàsicament parla d'un assassí en sèrie, aquell llibre. El principi d'incertesa és un assassí en sèrie, però no és qualsevol assassí en sèrie que mata perquè sí, sinó que fa experiments. O recrea experiments científics. I aquest és el punt, perquè suposa que quan tu escrius una novel·la i t'inventes un personatge d'un assassí en sèrie, que dius, bueno, aquest assassí en sèrie ho farà, però en plan científic, en plan Breaking Bad. Vamos a hacer experimentos científicos amb això. Ostres, tu has de buscar, t'has de documentar com fer-ho, no? És un, sí, un feinazo, no?
Sí, en part, clar, jo ja m'havia documentat per una novel·la anterior que vaig guanyar el Manuel de Pedrolo, de ciència-ficció,
sí,
que parlava també de mecànica quàntica. I llavors aquí em va sorgir la idea per aquest llibre. Llavors, una mica hem de pensar que la mecànica quàntica és impossible d'aplicar a éssers vius o a coses grans. Llavors era més que res donar-li aquest toc de com algú pot estar tan pertorbat per creure que això és possible de fer i com m'ho aterrar per aplicar-ho a persones.
Bé, la prota, la que investiga és Clàudia, que sí, és la investigadora.
Bueno, Berta.
Berta. Sí. Doncs és la que s'encarrega precisament d'investigar tot això. Explica'ns una mica com comença tot això fent 5 cèntims.
Vale. Doncs això comença quan la policia pica a la porta d'una científica i li diu, necessito la teva ajuda. I clar, una científica, en principi una física, que no té cap idea de termes policials. Clar, igual que la policia no té cap idea de termes de mecànica quàntica. I aquest combo, doncs, és els que s'encarregaran de perseguir aquest assassí.
Doncs suposo que parlem de, evidentment, això sí, una novel·la policíaca.
Totalment
policíaca. Si us sí, agraden sí, les novel·les policíaques, és el que... Bé, quan entra en termes científics, més o menys enllaça una mica amb la pregunta que feia abans, no? És complicat arribar a fer perquè no vinguin els triquismiquis a dir-te allò de no, és que esto no és exactamente así.
Sí, bueno, no ho sé, suposo que arribarà a aquest punt, eh?
Ah, sí?
Clar, suposo que arribarà, no? I arribarà un punt que algú dirà, escolta, això és impossible, òbviament és ficció. Llavors jo ho dic, eh? No és una novel·la científica, és una novel·la de ficció i és com, no ho sé, no? Escriure una novel·la que un virus es termina a la Terra i et diuen, no, si tu no ets viròleg, no, no sóc física. És portat des d'una ment pertorbada. A vegades, quan sents parlar un terraplanista, no?
Sí.
Que dius, ostres, com és possible, no? Que avui dia hi té els seus arguments i no pots convèncer.
No, no hi ha manera, eh?
Totalment. Doncs el mateix.
Per què tenen tant d'èxit avui en dia? Sembla que la novel·la negra, la novel·la policia, aquest tipus de gèneres, ostres, estan triomfant molt, no? I a més en català tenen una bona sortida.
Sí, no ho sé, jo crec que hi ha una part de que la gent volem distreure'ns. Allò, una novel·la que t'enganxi. Mm. I a vegades tens ganes, jo que sóc molt, molt lectora, a vegades dius, ostres, vull llegir per passar-m'ho bé, allò, una cosa que no em deixi parar. I aquesta lectura com a evasió, doncs, té un públic.
I amb qui assages tot això? Perquè, clar, tu una cosa és que estigui tota la idea, tots els personatges a la teva ment, tots els moviments de l'assassí, com investiguen... Però, clar, això després, amb què constates? Una cosa és que estigui a la teva ment perfecta i una altra cosa és que vingui, jo què sé, algú a dir-te... On vas amb això, Sònia?
Sí, no? A més, tu tens totes les dubtes del món,
clar,
quan estàs escrivint,
no? I això com
no?
ho fas? Perquè això és el gran neguit, no?, d'un escriptor.
Jo és que encara ara tinc neguit, eh?
Encara?
O sigui, sí. Després de passar per l'editor, els correctors i persones que han validat el contingut, continues tenint neguit. Al final no deixa de ser una ficció, una història que t'inventes i que pot agradar o no, però que pot crear moltes incògnites. Llavors, sí que és veritat que tens uns lectors de confiança que si alguna cosa els grinyola massa diuen, escolta, això no m'ho crec, o això potser aquí se t'ha anat una mica, però al final la responsabilitat és teva i tu escrius el que a tu t'agradaria llegir, bàsicament.
Clar, no deixem de parlar de ficció, vull
clar,
dir, encara que a vegades la realitat supera la ficció, que no sigui el cas, que no sigui el
Esperem
cas en aquest cas.
No.
Cada maestri jo tiene su librillo, això és una qüestió clara. Tu per on comences a muntar aquest tipus de novel·les? Comences a fer forma als personatges, comences amb un argument, després ho reorganitzes tot i de més, perquè quan parlo amb persones dic, no, jo començo així i després començo a reorganitzar i a veure què queda. Per on comences tu, pels personatges o per la forma, per la història?
Aquesta pregunta és la que sempre em fa por, perquè si jo haig d'explicar com no, he arribat a un llibre, a escriure'l...
Perquè no... suposo que igual tens diversos camins, també és possible, no?
No, jo tinc un camí. O sigui, tots els llibres que he escrit han sigut de la mateixa forma. Tinc una idea, una situació, i a partir d'aquesta situació desenvolupo la història. I els personatges van sorgint i van una mica evolucionant al mateix ritme que estic escrivint. No treballo amb un plànol. Ja. Vaig amb brúixola, totalment.
Molt bé, però és un bonquer, eh?
Sí, suposo que sí. En part, el que et passa és que no estàs lligada a res. No estàs condicionada a escriure...
I ho reescrius, ho llegeixes i dius, ostres...
Sí.
No, això no.
I a més arriba un punt que dius, haig de parar de llegir perquè sempre estaries reescrivint. Dius, ja no puc tornar
problema,
a llegir.
Això, és un problema, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs us agrada la novel·la policia que al principi d'incertesa, bàsicament el títol ja ho deixa ben clar, perquè aquest desequilibrat, aquest assassí en sèrie obsessionat amb la física quàntica, doncs va fent de les seves i no desvetllarem al final, doncs, però espero que l'enxampi la poli i el posi al lloc que es mereixi, perquè a vegades deixen flecos per una segona segundes partes. Este hombre se ha ido por ahí. Sònia Guillén, autora del Principi d'incertesa. Escolta'm, gràcies per venir aquí amb nosaltres a presentar el llibre. Molt amable.
Molt amable tu per convidar-me.
I nosaltres a punt de marxar, bàsicament. Totes les xerrades que hem fet aquí al programa, recordeu que les podeu tornar a escoltar a la web de la casa. cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Rebi la salutació de que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda i vigileu amb la pluja si esteu cap a comarques de Girona.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque ¿qué voz tendría Urbano?
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.